he perdido. Guerras para reyes falsas, luchas por causas perdidas. Digo, quiero soñar en cada tierra, los hombres encadenados que luchan por poder hablar de lo que sea, es donde sea. Digo, quiero soñar y hablar.
Justícia, el directe des de Ràdio Contrabanda en el 91.4 de la FM, i comentar doncs primer que hi haurà gent que potser no ens pot escoltar com fins ara perquè hi ha una ràdio comercial també sense, que va sense llicència, doncs, que ens està, s'ha posat molt a prop nostre i ens està trepitjant, ja s'està mirant la fórmula perquè això no continuï, així que disculpeu les molèsties per la gent que no ens pugui acabar d'escoltar o que ens escolti amb certes interferències. I dir també doncs, que aquest dijous el programa de Judici i la Justícia farà el seu últim programa fins després de l'agost. Aquest agost doncs, no farem programa i tornarem, doncs, suposem que la primera setmana de setembre, la setmana del 31 d'agost al 6 de setembre. I després d'això doncs, i la presentació com sempre, doncs, que aquí ara mateix estem a Ràdio Contrabanda, que el telèfon per qui vulgui contactar amb nosaltres i poder dir la seva en directe és el 93 317 73 66. també doncs, que la gent que es vulgui posar en contacte amb aquesta ràdio per el telèfon doncs, té el mail, que és el contrabandafm@contrabanda.org, o l'apartat de correus, que és el 748-748, amb l'apartat de correu, amb el codi postal 08080 de Barcelona, o el fax, que és el 93-412-4710. Dit això, doncs, començarem a fer una mica de presentació del programa d'avui, programa doncs, marcat per diverses coses avui mateix, com pot ser el tema del Quetero sorpresa que s'han portat molts treballadors de SEAT, de Nissan, Ero, que a més doncs, sembla ser estat els sindicats majoritaris, comissions, UGT i la patronal de Nissan. Referent a això doncs, també tindrem la visió des d'una altra òptica, en aquest cas des de Xina, on uns obrers han acabat matant el seu cap davant de les davant dels zeros, que no sé com es dirà en el seu país. També doncs, tenim el dia en què ha sortit la sentència a la Núria Pòrtoles, que sembla ser, doncs, com a mínim, ha sortit filtrada. I en principi doncs, sembla ser que serà que de moment, abans de que recorrin, doncs, la sentència de 2 anys i mig i una multa. La multa doncs, no la sabem ara mateix aquí en cert, però bé, sí que sabem que encara tenen la intenció de recorrir al Suprem i en principi la Núria no entraria a la presó fins que no sortís la sentència ratificada al Suprem. Així que avui hi havia una assemblea a Girona per parlar del tema i com afrontar el cas després d'aquesta sentència. I alguna cosa més anirem xerrant, que vagin sortint. Suposem que d'aquí una estona vindrà el company que com sempre ens amenitza amb bona poesia els programes últimament. I
doncs bona nit, no?
Sí.
Per exemple, podem comentar una mica més això que s'ha filtrat a la premsa pel que afecta a la Núria. Bueno, esperem perquè ara ens entre una trucada. Però bueno, dic que ha estat una filtració que pel que sembla a la Núria doncs, no se li ha comunicat i també se n'han enterat doncs, per la premsa com la resta de ciutadans, no? I persones que habitem aquestes contrades. I llavors, doncs bé, dic que sembla ser que serà una condemna de 2 anys i 6 mesos de presó, perquè se suposa que ho anomenen un delicte de tentativa de col·laboració amb banda armada. Perdó, diguem.
No, tranqui. Tenim una trucada, passem la trucada i després continuem parlant del tema de la Núria.
Molt bé.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, què tal? Com anem?
Bé.
M'alegro.
Bueno, ha sido una cosa, el dissabte passen al taxista azul.
El dissabte passen el taxista azul.
Full,
el taxista full. Perdó.
Sí, atrasat, entonces, al que no sàpiga, pues... No, yo tengo comentado que está bien.
Sí. ¿Y on la passen?
Pel canal 33.
Pel canal 33. I l'hora, la saps, ja que som?
Pues no sé si a les 10 o sí. No sé.
Bueno, pues per la vespre, perquè jo m'apunto també a veure el taxista full, doncs.
Sí, no, bueno, està bé, no?
Tu l'has vist el taxista full i què ens pots comentar?
No, la vivència d'un taxista que... Estava als taxis i després ir a treball i llavors recordava un parell de diners per treure el taxi i l'altre parell. Sense permís del taxista, no? Era una manera de buscar-se la vida.
Es busca la vida, no?
Sí.
Fan pues, el taxi que...
Sí.
D'un taxista, mentre no el fa servir, doncs ell l'utilitza doncs, per poder viure,
sí.
No?
I després va pagar el diner i la deixava a la caixa.
Molt bé. Doncs ens ho apuntem.
Bé, ja sabeu, no? És ciutadat nou i d'abogat.
Ah.
Fa el seu paper.
Ah, molt bé.
Bueno, de fet, són d'una persona que es busca la vida a Barcelona, a les grans ciutats. I els pros i els contres.
I la pel·lícula... Ens pots explicar alguna cosa més de la pel·lícula o no? A tu què et sembla? A tu et va agradar la pel·lícula?
Sí, jo d'una vegada a mi... Sí, estava sabent quan va passar allò de Barcelona 2002. No com era aquella que va venir aquí, la cimera, cimera.
La cimera?
Sí.
Aquella va ser la cimera de la Unió Europea que hi va haver el 2002,
sí.
Val.
Després casa de Cupas, per Gràcia i...
Ah.
Sí. Va, si tens alguna comentació, vull comentar dues coses més.
Sí, comentar.
No, aviso que la fala que t'ho comentava. El que no vulgui prendre, pues... Que l'altre és el...
Digues.
De la Maria Casellas?
Sí.
Per què està primer grau?
Digues.
Sí.
Per què està primer grau ara?
Està en primer grau, sí.
Sí, està en primer grau, a més l'han traslladat a la presó de Quatre Camins,
sí.
Però bé, el fet que estigui en primer grau, no... els motius no els sé.
I per fontosa...
suposo que serà pel mateix fet que l'han... que el deuen haver canviat de presó, el que li han fet el trasllat, que suposo serà pel, com a forma de càstig pels comunicats que ha estat traient aquestes dues últimes setmanes, el fet de que s'hagi tornat a posar en vaga de fam, perquè li han restringit les comunicacions arran d'aquests comunicats.
Sí, perquè el primer grau...
Sí, el primer grau és que està en aïllament, ara mateix. Està la major part del dia, em sembla que són entre 20 i 22 hores tancat en una cel·la, després el deixen sortir al pati una o dues horetes solet, un pati ben petit, i la cel·la, doncs, ja sabem, una cel·la de 3 metres per 3 metres, no ho fa més, amb un catre i poca cosa més,
sí,
i això
sí,
li deixen mantindre el matalàs tot el dia.
Sí, perquè si no el virgen que estigui dret tot el dia, no?
Sí, no, és... Bueno, intentar anul·lar-lo, a més com que està en vaga de fam, doncs encara és ensenyar-se més amb això.
Sí.
Una repressió, i la intenció que tenen és guanyar a l'Amadeu, i l'Amadeu continua la seva lluita per guanyar la seva pròpia vida, és que és així.
I si no li busquen causes, no?
Sí, clar, ara mateix també, bueno, sí, la línia, com sempre.
Però busquen causes en ell, busquen causes als abogats, i bueno, ja, que és una estratègia doncs, que ja tenen bastant elaborada, que ja l'han practicat més d'una vegada, no?
Sí, perquè...
A
l'administració.
Perdona?
A que reben contra l'administració.
Exacte. Els que rebalen, doncs, se'ls ha de...
Tenen les seves medicines.
Claro, se'ls ha de desactivar, els volen desactivar.
Mm.
Molesten, són molestos perquè qüestionen el sistema i, a més, pues, l'Amadeu ha estat assenyalant, no, els responsables,
sí,
d'una manera molt explícita, ha fet comunicats públics i, clar, això per ells, doncs, és que com a que es veuen en perill la seva seguretat, no?
Mm.
Perquè com estan donant els seus noms, pues, clar, com ells saben que en realitat estan fent coses dolentes,
sí,
pues se preocupen, no, per la seva seguretat, perquè saben que el que estan fent pues no és correcte, no?
Que estan fent coses delictives.
Exacte, que estan fent delictes, ells.
La prestació és per a cada dia de Casatxeca, que no va al llit, com els delictes.
Llavors, com que segurament no dormen tranquils tampoc, perquè llavors pues tenen por que... Doncs que la gent...
Però s'ho diuen
que són males persones o així més enllà.
No, sí que s'ho diuen que són aquests administradors. Els que administren també són delinqüents, perquè fan delictes tot el dia.
Els administradors de les presons.
Sí, home, cometen delictes, no? A l'estat no cometen delictes?
Sí, senyor.
Pues tot el dia no paren.
l'administració i l'estat
sí. Pues que se l'empune, molta gent que l'empune
fan la llei i després se per saltar les cedasses.
No han dit, no han dit que diu feta la llei, feta la
llei. Exacte, sí, sí, tota raó. Doncs no sé, què volies comentar una
sí, altra cosa,
oi?
Sí, otra i ja acabo.
Digue'm.
El Pumuki, el Alfonso, el Bucatán,
el Cubotán.
Cubotán, hosti.
El Cubotán, és veritat, això també ho hem de comentar avui.
Sí, perquè tu dius que són 3 anys més 5.000 euros de multa, que vol dir que seran 4, no?
Sí, a veure, no sé, és depèn de la commutació. Va, a tant dia, o sigui, una quota per dia, tants euros al dia, llavors...
No són una quota dos dies, o sigui...
No sé com... No, ara amb la llei, sense mirar la llei, no sé si va segons la llei o segons l'albedrío del juez.
Ah, sí, pues l'albedrío.
Perquè, saps? Perquè si és segons el que li roti al jutge, pues serà una cosa, no? Si està escrit al codi penal, pues ja serà el que està escrit allí. No?
Sí, suposo que estarà escrit.
Ara s'ha de veure perquè la condemna que ha sortit és pel noi que... un noi que se suposa que l'acusen d'haver-li trencat el nas a un mosso,
sí.
Que ell diu que no, que és innocent, no? I que a més no hi ha proves materials que s'hagi demostrat que aquest noi doncs hagi fet això, vale?
Sí.
Perquè les proves que ha acceptat el jutge són proves que qualsevol altre jutge potser no hauria acceptat perquè no tenien un suport físic original, vale? Les proves aportades, on se suposa que es veu aquest noi patint el nas en aquest mosso.
Ja.
Llavors el jutge, a l'acceptar unes proves sense suport original, està acceptant unes proves que en realitat no hauria d'acceptar, vale? Són unes proves que són un fraude,
vale?
Que no són unes proves, són una manipulació o el que sigui, no? Llavors, ara, en comptes de condemnar els Mossos que portaven armes il·legals que reprimien la gent que es manifestava, pues han condemnat aquest noi per haver-li partit el nas a un mosso, suposadament, el condemnen a 3 anys de presó i a 5.000 euros de multa. I ara aquest noi pues, bueno, farà el recurs i haurem de veure què surt el recurs i què passa. I llavors pues, i haurem de veure pues, la resposta al carrer també, no? de com responem a que a sobre que mos agredeixen i que nosaltres mos defensem, a sobre de pagar aquest noi, no? Els plats trencats de la irresponsabilitat dels Mossos d'Esquadra. Vull dir que no té raó de ser.
Sí, perquè la gent que va per les ulles no...
No, això no li interessa a ningú. Si una persona del carrer que no té nom per un ull, no passa res, però vale, si se li xafa el nas al mosso, ai, pobre mosso, no? Llavors si hem de ficar la gent a la presó, no?
Sí.
Llavors perquè els mossos a què van treure ulls, no ni se'ls busca ni se'ls espera, saps? Vull dir, aquests nois ja veurem, els que han perdut els ulls ja veurem si se'ls fa la justícia.
Bona nit, Mateu.
Bueno. Sí, bueno, la primera reunió de la col·laboradora, quan serà?
M'escolta, Mateu?
Sí, sí.
Setembre, ja avisarem perquè no sabem encara segur que
dia
serà. Escolta, que felicitats per ser pare,
Va, gràcies.
Com es diu el teu fill?
Germán.
Bueno, pues felicitats per Germán i ànimo, perquè si ha vingut el Germán aquí, pues farem coses, I tirarem a la gent fora de la presó, posarem a los Mossos d'Esquadra del seu puesto,
sí.
I guerra no, però guerrilla donarem tot el que puguem.
Guerrilla urbana.
Sí. Bueno.
Vale, que vagi bé.
Vale, que mirem pola pel Germán,
D'acord. Vinga,
salut, pola.
Moltes gràcies. Salut.
Salut. Adéu.
Doncs bé, aquí queda aquesta comunicació amb el company. Abans de la trucada estàvem comentant...
Sí.
Com havia quedat la sentència de la Núria Pòrtoles, de moment, ja que encara és recurrible?
De moment, la sentència tampoc és oficial, perquè com comentàvem, a la Núria no se li ha comunicat, ha sortit filtrada a la premsa, i se suposa que serà de 2 anys i 6 mesos de presó. Ara la Núria té que recórrer, ¿vale? I bueno, Sí, sí, ara estava comentant, abans de que truqués el Mateu, no?, de que la condemnen per un delicte de tentativa de col·laboració amb banda armada, no? Vull dir, ja s'han inventat un delicte nou que no existeix, s'han tret de la butxaca, els jutges de l'Audiència Nacional s'han fet un invento, i es veu que hi ha un delicte que és el de tentativa de col·laboració amb banda armada, que això no vol dir que ho hagis fet, no, 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 no cal que ho hagis fet. Vull dir, tentativa, eh? Que vol dir allò, somies una nit allí dormint, tens una pesadilla, ja n'hi ha prou per condemnar-te, no?
Sembla això de l'Audiència Nacional, sembla com los inquisidors.
Així, que... Torquemada ha vuelto.
Sí, no? Clar, quan dèiem que eren judicis polítics, em sembla que cada dia ens estem equivocant més, no són judicis polítics, perquè ja directament la inquisició és muerte al diferente, muerte a tothom.
Sí, ja, i com que anaven a les bruixes i les feien passar la prova de la...
És la Núria, es diu Núria, és una bruixa, és dona, les dones són dolentes, som el mal, no vam treure Adán del paraíso, i ho hem de pagar amb dos anys i sis mesos de presó, no?
Jo que ja veiem alguns homes que també són dolents, eh?
Pues benvinguts, benvinguts al club.
Sí, hem de ser
jo, nosaltres encara tenim ànima, no? Segons alguns.
Reivindico a l'Esmael, a l'Esmael.
Tenim allí uns Torquemadas a l'Audiència Nacional que s'han decidit a condemnar la Núria, no? Llavors aquesta sentència diu que pot ser recorreguda al Tribunal Suprem, també diu que no s'aplicaria fins que s'haguessin resolt aquests recursos.
Normalment quasi tots aquests jutges són bastant reaccionaris, no?
Sí.
I venen de, ja de pares i d'avis, eh?
Famílies, con peso.
Sempre,
bueno, si no directament ja venen del franquisme, perquè reciclat ja tampoc hi va bé en aquests llocs.
No.
Els jutges són els mateixos jutges que hi havia durant el franquisme, menys els que s'han anat creant o fent després.
Però
hi ha uns quants, o sigui, els de més nivell són els més vells, per tant són els que durant el franquisme ja estaven exercint. L'únic que els hi van donar és un paperet o un llibret. Ara estudieu-vos aquestes noves lleis, però ells la política que tenen i el pensament que tenen és el que tenen.
Això.
I amb això també fa l'altre dia vaig llegir un article on una persona feia la reflexió i de què ens hem d'estranyar quan durant gairebé tot el franquisme els únics que anaven a les universitats, els únics que estudiaven, els únics que tenien totes les oportunitats per arribar a aquests llocs eren de la burgesia. Llavors no ens hem d'estranyar que els que estiguin en tots aquests llocs siguin fills de falangistes, fills d'exburgesos col·laboradors, fills d'exfranquistes directament, o franquistes tots ells. És que no ens hem d'estranyar. Les seves herències són les que són, i el cap d'estat el va posar qui el va posar, també.
I a més defensant uns interessos molt concrets que són els privilegis de les elites dirigents, eh?
Sí, però a més l'Audiència Nacional i aquests tribunals i el Tribunal Suprem són membres que els elegeixen els polítics també. Llavors, pues claro, todos se juntan y encara que diguin que els pilars de l'estat són suposadament independents i si lo fueran i tal, que tots van de cacera junts i tots, i és que és la hòstia això. Sí, és que...
Com la cançó que diu que tots se maneguen uns quants.
Tu vols dir ara, si vols, salut, Sònia, a ti què te sembla, los jutges? Tenim una companya avui aquí amb nosaltres.
A mi els jutges, pues, que fan la seva feina, la feina que els ha estat imposada. Però també pot ser per història de la seva família, que hagin set advocats abans o que sigui que estan dintre d'una classe amb diners. I bueno, dins del sistema la justícia necessita els jutges. Una altra cosa és que anem fora del sistema.
Jo quan vaig començar a llegir llibres sobre anarquistes i així de finals del 1800, principis del 1900, hi havia una figura que sempre la denostaven i era odiosa i la criticaven molt tots els la gent que escrivia sobre l'anarquisme, i era la figura del jutge. O sigui, els jutges eren odiats, menyspreats, eren gent a eliminar, perquè tot el contrari que estaves dient tu, no fan ninguna feina, no? L'únic que fan és molestar, no? Incordiar la gent normal i, a més, creant una situació que són totalment prescindibles. La societat sense jutge segurament funcionaria molt millor.
Jo, en relació amb el que has dit de l'anarquisme, diria que, clar, l'anarquisme persegueix la llibertat, sí, i els jutges d'alguna manera són la part repressora d'aquesta llibertat.
Però per què dius que l'anarquisme persegueix la llibertat?
És que, més que la part repressora, són directament l'antítesi a la llibertat, els jutges. Però són els que la treuen.
Sí.
Els que viuen de treure la justícia a la gent.
Normalment els que posen les lleis posen lleis que són repugnants. Les lleis i les normes són repugnants. I si te fixes, els primers que tenen el privilegi de saltar-se-la són ells. I això se ve molt clar quan vas pel carrer de Barcelona, no? Posa no aparcar, arriba la policia d'aparcar. No anar en moto per medio de la plaça Catalunya. Qui va en moto per la policia? O sigui, ells, per a ells, les normes i les lleis sempre són per nosaltres, per a ells no. O sigui, llavors, per això aquella gent se rebel·lava, aquesta era molt conscient de tot això, i quan se vol legislar i se vol posar aquestes... se fa com imprescindible que hi ha jutges, perquè si no diuen que això seria pues la jungla o no sé què diuen.
Jo me'n recordo de quan els grecs, l'època dels grecs antics, que es va inventar la justícia, bueno, sí, això diuen que van ser ells els que van els primers que van inventar la justícia així en forma legal.
No s'escolta bé.
Repeteixo.
No, s'anava escoltant, però se t'escoltava com d'una mica lluny. Ara millor ja, perquè ja el tens més ben apuntat al micro.
Doncs que els primers que es van inventar la justícia, doncs era per defensar els seus interessos. Vull dir, tenen uns interessos i defensen els seus interessos. I no és... La justícia no és per defensar, per exemple, doncs els interessos dels pobres o de la gent o de la desigualtat social o dels marginats o de la gent que necessita ajuda. No és per defensar els interessos dels rics i dels que tenen tota la pasta.
Normalment als barris dels rics normalment no es veu brutícia. Estan ben cuidats, ben arreglats, saps? I aleshores jo he arribat a una conclusió. Normalment nosaltres les paguem a ells tots els beneficis i tots els privilegis de los quals ells disfruten. I això, a sobre, en aquesta cordura que no volen que visquem, és que avui aquí en l'estudi d'aquí sembla, no del tot, però aquí hi ha un programa que es diu com un programa de ràdio La Colifata, però aquí lleva otro nombre, ¿no?
Ah, Radio Nicosia.
Sí, avui no es que seamos Radio Nicosia, pero habemos unos cuantos locos por aquí.
Sí, reivindicamos la locura. Dice que guardamos un poco de lirio en rama para los cuerdos.
¿Lirio o litio?
De lirio en rama.
¡Oh, arregó la Georgina, arregó tú!
Ya una acudit.
Se lo comienza a pasar, ¿eh?
Según lo que tú me has dicho, ya una acudit,
sí,
que están dos tours parlant en un café allá a Turquía, ¿no? Aquest me'l va explicar un siri que truca a Síria i li pregunta quins són els acudits que esteu explicant ara, no? Per allà, per Síria. I diu que eren dos turcs que estaven en un cafè i diu, i un era ric i l'altre era pobre, no? I aleshores el ric diu, bueno, nosaltres arribarem al cel dels cristians, ells en comptes de dir-li cel li diuen la glòria.
arribarem a la glòria abans que vosaltres els pobres, perquè nosaltres construïm els carrers, fem les places, ho fem tot, això que estàvem parlant del ric, que ho fan tot, no? I en canvi vosaltres els pobres no feu res, perquè els pobres no fan res, i arribareu després a la glòria, no? Abans. I el pobre es va quedar així mirant, diu, no? Perquè, clar, nosaltres arribarem abans que vosaltres perquè haurem de tindre-ho tot endreçat, tot net, tot endreçat, perquè quan arribeu vosaltres us ho trobeu tot ben tidy, no? Com diuen els anglesos, tot tidy, tot endreçat, tot net, tot...
Com diuen els anglesos?
Tidy. Vol dir tot endreçat.
Pues aquest és l'últim programa. Ja després d'aquest programa tornarem al setembre i llavors estem una mica així relaxats, però normalment estarem al tanto de lo que està ocorrent i jo, com ho he dit, que faria una especie de poema pel Germán, que és el nostre amigo el Mateu, que sempre nos truca i ve a la coordinadora i nos ajuda molt, pues jo sempre estic content perquè quan la vida continua, jo la primera vegada que me vaig apropar a un sindicat de la CNT hi havia gent molt gran allà als sindicats i me'n recordaré sempre, no? I que és que volem ser anarquistes, i els iaios nos van dir, però si voleu ser anarquistes teniu que tenir fills. Hòstia, no m'havien dit mai això, no? I li vaig intentar que m'expliqués per què me deia això, no? Saps? Per què me deia que per ser anarquista havia que tenir fills? M'ho deien els iaios, sempre m'ha quedat en la memòria. Llavors jo estic content que hagi vingut el Germán i del Mateu, que ha sigut pare i que és un home conscient i que sempre molt solidari i que ens ajuda, i en certa forma jo veig que la vida l'ha premiat, no? A vegades antigament deien que els fills eren com els regals dels déus, no? Que és com la vida, no? O sigui, si tu te fixes en les cases que no hi ha, o en les comunitats que no hi ha nens, falta com l'alegria, no? I d'allò, no? I clar, és la vida, no? Els nens, és que tot continua, i a pesar de tot això de los nazis i de los fascistes i de la puta madre que parió a tots estos fills de puta, com los jutges de la Audiència Nacional, que no más que són eso, uns fastigosos, i tota aquesta gent, no? Que inclús en alguns programes tenien practicaven l'eugenèsia, i llavors deien que els que som defectuosos, els que som dèbils mentals, els que som d'allò, no teníem dret a tenir fills per anar fent una raça superior o no sé què, una mierda, volien com dir, no? I nos practicaven com nos cataven i nos esterilitzaven, no?
Mataven
bueno,
unes injeccions i ens mataven.
Vale, però també com necessitaven esclaus, pues algunos nos esterilitzaven, no volien que tinguéssim, que nos reprodueixin, no? Perquè nos consideraven com seres inferiors. Jo molts juicis que he investigat de gent que de, per exemple, hi ha un metge molt conegut, franquista, fastigós, fill de puta, que es deia Vallejo Nájera, quan feia los... Se riu el company de lo que estàs rellint ahí.
El que estic escoltant.
Tu havies escoltat parlar del Vallejo Nájera?
No, aquest no el conec.
Bueno, pues quan feia los juicis, tu sí, quan feia los juicis a molts anarquistes, a molta gent que havia lluitat, les deia que havia que medicar-los o que havia que d'allò, perquè érem dèbils mentals, saps? Teníem uns principis en els quals no sortia la pàtria, no sortia la bandera, no? Perquè normalment pues nosaltres nos cagamos en la pàtria, nos limpiem el cul amb la bandera i fem aquestes coses, no? I llavors aquesta gent que valorar tant a la pàtria la posen davant la mare pàtria, no? O sigui, una cosa, tio, ja, llavors no poden entendre que nosaltres pues nos cagem a la mare, no? A la mare pàtria, i allò que ens importa un grau, això que importància té. Jo perquè tinc que tenir manera una persona que no es cura en un altre lloc, i perquè té que ser el meu enemic o alguna cosa així, no? Aquesta consciència de creure-me perquè jo sóc d'un lloc que sóc millor que una altra persona, no? I aleshores, pues, tota aquesta gent, no? Jo penso que ha sigut un triomf nostre, jo en això me sento molt, molt a prop del Mateu, que haya pogut tenir un fill i que haya vingut a la vida, pues, sa i content, encara haya tingut que anar a haver nascut a la presó, no? Perquè fins i tot en aquest sentit és una forma de que nosaltres, en que no estiguin en les presons o no estiguin medicats o no estiguin posats en l'hospital psiquiàtric, com nosaltres som partidaris de la vida, nosaltres som la vida, perquè ells són amor i són armes i guerra i merdes aquestes, no? Nosaltres, a pesar de totes les barreres que ens posen en tot allò, continuem endavant i estem aquí, no? I en aquest sentit jo me sento content, no? I me sento partidari d'aquesta alegria del Mateu, a pesar de totes les dificultats, no? D'aquest nen que ha vingut a la vida, no? I que s'ha posat amamentant-la a la mare, no? I que normalment es va explicar que sortirà pel setembre, no? Que ja tenia que haver sortit ara, no? Si fos això, diguéssim, entréssim en una situació en la qual els valors humans tinguessin algun valor, però com aquests són màquines dintre d'un organisme totalment repressiu, pues la tenen allà castigada, no? Pues el nen que ha nascut també, no? Com si el nen també té un càstig, m'entens? Pues en aquest sentit, donar les felicitacions al Germán. I jo no sé si voleu dir, perquè jo m'estic enrotllant avui, estic una mica content perquè estem aquí una mica los de l'ala de la Nicosia, no? Tots els que estem una mica fotudets, llavors estàvem una mica contents, però també no vull acaparar la veu.
Això de l'eugenèsia encara continua, no s'ha acabat. Vull dir, hi ha molta gent d'aquesta penya de l'elite de l'elite que vol tindre un fill amb ulls blaus o d'un esperma d'un famós o de...
Bueno, ells ho sabran, tu. Voleu fer un descans i posem una música i després abordem algo?
Sí.
Vale, pues jo li dic el poema al Germán.
Perfecte, doncs sí que després d'aquest poema posarem un parell de cançons, la primera de Cortato, la segona de La Polla, la primera és La Revuelta en el Frenopático i la segona, Ellos dicen mierda, nosotros amén.
Bueno, pues esto va por el Germán y que t'estimem, Germán, no sigui on estiguis ahí, ets un dels nostres i t'estimem, Germán. Salí despacito, sin hacer ruido. Marcho lejos, es mi decisión. Ir sin saber y aún así no miro atrás. Sé que donde voy solamente es un lugar donde descansar y de nuevo marchar. Alma libertaria, sangre obrera. Pensamientos libres y música, música en el corazón. No hay prisa, todo está dispuesto. Mi vida en anarquía enciende mi pasión. Alma libertaria, sangre obrera. Pensamientos libres y música, música, música en el corazón.
¡Bravo! ¡Hermano, que te sigues! ¡Revuelta en el Frenopático! ¡Revuelta en el Frenopático! ¡El nombre de tu portado! Por haber informado que han ido varios pueblos pidiendo un atanado la asamblea de Mamaras. Se ha reunido la asamblea de Mamaras. Ha decidido la asamblea de Mamaras. Se ha reunido la asamblea de Mamaras. Ha decidido.
y buen tiempo.
Justícia, com ja recordava fa un moment el company, doncs recordar també per seguir recordant de que aquest serà l'últim programa fin d'aquest curs. Tornarem a començar doncs en principi la primera setmana de setembre, que és la setmana del 31 al 6, el 31 d'agost al 6 de setembre, i bé, doncs podem teniu algun tema per continuar, teniu ganes de xerrar algun tema en particular,
Sí, si vols explicar algo tu, Sonia, ja que tenim la grata companyia teva.
Pues no sé què voleu que us expliqui, de quin tema.
Pues el que tu voldries comunicar, algo que tu sents.
Sí, bueno, algo que yo siento es que la vida es dura y que cada uno intente sortejarla con pot o con sap, no sé. A part d'això, pues estic diagnosticada d'una malaltia mental i bueno, jo he passat molt malament a la meva vida. Hi ha molta gent que està, bueno, jo me medico cada dia. I hi ha molta gent que està en contra de la medicació, en aquest cas. Però a mi ha estat l'únic que m'ha fet sortir del forat. Potser altres explicacions també crec que són correctes, però a mi no han funcionat. No han funcionat. I per això continuo amb les meves pildoretes.
Bueno, yo lo que se me ocurre es que van dir que ara van a vacunar a tots contra la grip a tots els nens petits. Vosaltres havíeu escoltat algú d'això?
Sí, a tots els nens petits, a tots la gent gran i també els professors.
Llavors, els que tenim fills petits i no volem vacunar-los, què tindrem que fer?
Pues dir que no vols que te'ls vacunin, perquè la vacunació no és una obligació.
Vale.
No és obligatori, qualsevol pare es pot negar que li apliquin una vacuna al seu fill.
I això, també havies escoltat algú del xarop este que diuen que van a fabricar un xarop per la gripe? No.
No, no he sentit res.
No, el tema del xarop no ho he sentit. Ara sí que diuen que l'altre dia, buscant una mica més sobre el tema de la grip, que feia temps que no veia res, doncs vaig estar veient algunes estadístiques i doncs, tot aquest alarmisme que estan donant amb aquesta nova grip, que no és d'estranyar, no?, que sigui una nova grip, tenint en compte de que la grip és un virus que va mutant i cada X temps doncs, surt una nova mutació, en ocasions més virulentes, en ocasions menys virulentes. El que era coneguda com la grip espanyola, que va sorgir a principis de segle, doncs va ser una de les molt virulentes, que es van emportar molta gent per davant a tot el món. Aquesta, de moment, estadísticament no s'han portat ni la meitat del que generalment la gent al món mor de grip. O sigui, es podria dir que és una de les grips menys virulentes, tot i que tampoc som especialistes ni de més com per afirmar això, però mirant els números doncs dona aquesta sensació. El que passa és que sí, clar, els mitjans de comunicació mai ens parlen de la gent que pot ser que mori per culpa d'una grip, o agafant, o que una grip se li compliqui i acabi amb altres malalties que li puguin provocar la mort. I en aquest cas, doncs, cada persona que està ingressant, només que sigui ingressant, bueno, que de fet només que la tingui ja la ingressen, no? A la majoria de la gent que té aquesta grip, per crear un alarmisme, que tenint en compte que hi ha dues farmacèutiques que s'estan forrant amb aquestes vacunes i amb aquests antivirals, etcètera, etcètera, i que com a mínim una d'aquestes multinacionals farmacèutiques, unes dues o tres setmanes abans de que sorgís aquesta nova grip i li salvés el negoci, està a punt de fer una suspensió de pagaments. A la borsa estava amb una caiguda d'aquelles brutals, i ara doncs que dic que s'està recuperant, però vaja, que deu ser que a la borsa deu ser que més amunt està ara mateix. I doncs mira, no? Aquestes coses que sí, ets una mica mal pensat. Ja no sé, és que ja no saps fins a quin punt pot arribar la ignomínia humana a vegades, no? I sent molt pensat, doncs, és que de totes les teories que has anat llegint, doncs, realment les que et diuen que hi ha laboratoris nord-americans darrere d'aquesta grip, o els que et diuen que s'ha magnificat tot això per poder beneficiar per una banda amb unes empreses i per l'altra banda tindrà un motiu més per dominar la gent, la por, canviar la por. Tota la gent doncs estava fins fa poc amb una gran por a la crisi, amb una gran por a algun, també mirant els ulls sempre, depèn de quines guerres que continuen per aquest món. Doncs ara parlem de la grip, majoritàriament. Passen coses importants al món, surten nous casos de grip nova, hi ha cops d'estat pel món i els titulars doncs abans surten aquests casos de grip nova que no pas els casos de aquest cop d'estat, per exemple, com podria ser el d'Honduras.
Vale, tenim una trucada i llavors el company va atendre. Tu, Sonia, quan te mediques és perquè t'està diagnosticada una malaltia, no? No, sí. Mental. La vols explicar qual és tu malaltia?
Si voleu, primer passem la trucada i després doncs, ens refresquem amb això. Hola, buenas noches.
Hola, salud.
Salud.
Salud, ¿qué tal?
Apa.
Sí, escuchando lo que estabais hablando, ¿no? Y más o menos es lo que estaba leyendo el compañero, ¿no? Que hay pruebas científicas que cuando la persona está triste, está sin sentido del humor, el organismo, el sistema inmunológico te protege menos y entonces está más propenso a muchas enfermedades que son psicosomáticas, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta, incluso antes los viejos decían, dice, mejor pan duro comido con alegría, que venía a decir que devorar una perdiz con rabia, ¿no? Cuando la persona, por ejemplo, hasta te come una mala comida, si está bien contigo, estás más saludable. Y entonces, claro, lo malo es que la humanidad, no sé, nos han reducido tanto que no progresamos nosotros. Somos personas pensantes, pero sin pensamiento, ¿no? Y entonces esa debilidad de los sentimientos, que tanto la religión, los medios mediáticos, la ideología, pues quedamos completamente secuestrados, ¿no? Y perdemos nuestra propia capacidad de persona y de conducirnos a nosotros. Porque lo que no tiene sentido, que ahora mucha gente lo ves con una cantidad de titulaciones académicas y todo, y resulta que el pensamiento lo tiene más corto que una persona de hace 70 años que era analfabeto. Entonces yo creo que la escuela, tal como está, tanto la escuela como la universidad, todo, es un instrumento, una obstaculización para reducir la capacidad de pensar de la gente.
Pues espérate, que ha llegado el plan de Bonio.
Sí, sí, vale. Claro, es que siempre lo que ha dicho, la cosa es tener...
Es una sofisticación de lo que tú estás explicando.
Claro, es una cosa de a la gente siempre tenerla encogida, ¿no? Encogida, porque te das cuenta que ni el estado de bienestar, ni el de esto, ni el mucho que hayamos tenido, la gente la han hecho vacía y está inquieta en todos los sitios, entonces ni descansa ni nada, porque claro, cuando se consiguieron las vacaciones, antiguamente que estábamos de sol a sol, estaban para eliminar las vacaciones, para eliminar las penalidades que causaba el trabajo, pero es que ahora resulta que la gente viene de vacaciones y viene más agotada y sin dinero, ¿no? Entonces nos han hecho un objeto.
Bueno, se han inventado un otro diagnóstico, que es el postraumático después de las vacaciones, ¿no?
Ya, pero ¿en qué sentido?
Síndrome postvacacional.
Sí,
todo lo diagnostica, si lo hiciera tú.
Pero lo que es normal es que, claro, ellos es normal que se piense lo que quieran pensarse para enriquecerse. Lo malo es que nosotros nos dejemos llevar por los pensamientos de ellos y que no utilicemos los nuestros. Claro, porque ahora es la cosa lo que estoy hablando. Antes el fanatismo religioso, después para el armamento. Ahora que si las medicinas, porque hay unos intereses, siempre van buscando que la humanidad esté secuestrada y atemorizada.
Y hay una compañera que nos está explicando que ella está a favor de los medicamentos, ¿no? Así que explícaselo, Sonia.
Sí, estoy a favor de una medicación regulada para personas con enfermedad mental. Yo soy una de ellas y le he pasado muy mal y prácticamente solo me ha sacado de eso las pastillas, la medicación.
Bueno, pero lo que primero tienes que mirar el origen de dónde vino ese problema, ¿no? Porque claro, mucha gente pues, ha sido reprimida por los padres, ha sido o por los maestros, o por esto. Hoy en día también hay psicólogas muy verdes, que es lo que dicen, ¿no? Que hay que mirar el origen de nuestra frustración, ¿no? Y entonces quizá ese origen de esa frustración de la infancia, la adolescencia, porque no hemos tenido ni infancia ni adolescencia, nada más, hemos estado siempre reprimidos a lo que los padres han querido o los maestros oscuras.
Pues yo voy a tener seguramente un pedazo de frustración de categoría, porque lo que me da a mí, los arrechuchos que me dan, no sé yo si es por frustración.
Yo que sé, claro, cada uno tiene que saber su origen, ¿no? Buscar el propio yo, porque la mayoría, hoy en día la sociedad que vivimos, ha habido mucha, y la cosa está, ¿no? Ha salido mucha gente, por ejemplo, hace poco en Irlanda, toda esa gente fueron de niños, han estado frustrados, y eso crea un problema neurótico luego, ¿no? Mental, porque tú eres pequeño o yo, y la rabia te la congestiona, le pegarías una hostia al maestro, a tu padre, a tu madre, porque quieren hacerte un objeto como ellos. Pero claro, cada uno tiene que buscar su personalidad. Otra cosa es que sepan educarte. Pero ¿cómo podía, por ejemplo, hace 50 años, una persona atiborrada de vino saber educar? Lo que hacía era reprimir. Claro, todo eso es un problema que lo llevamos dentro de la mente del ser humano. Claro, es que somos muy problemáticos, la mente es muy problemática y vivimos en un mundo que estamos por todos los sitios cohibidos de represiones, de esto, de otro. Eso es lo que crea muchas enfermedades, todo eso. En vez de educarnos para la libertad, hay unos sinvergüenzas que le va muy bien, porque lo que han dicho el compañero, tenemos que estar anhelantados, no tener capacidad de reorganizarnos para decir no. Tenemos que el odio, la envidia, el fanatismo, todo para que nos enfrentemos los unos con los otros. Y así anda medio caliente, ríese la gente. Yo, la verdad, que hay mucho de eso. Hay un libro que habla sobre eso de los medicamentos. Me parece que se llama Contrabando de Salud, algo así, ¿no? Es muy bueno y me parece que está la. Vienen ahí también los abusos que han hecho. La Carmen Flores, que me parece que es la representante del paciente. Y hay un libro, Traficantes de la Salud. Si lo localizan, míralo, pero hay mucho. Incluso hubo una multinacional que al Bull dijo 200 millones de dólares para su campaña electoral. Hay mucho. Pues lo bonito sería, como todo, el buen religioso, el buen médico, pero como están acondicionados, puñeteros dinero, los intereses, entonces tú o yo, o quien caiga en sus manos, yo qué sé, para mucha gente son dioses y para mí a veces son unos hipócritas falsarios.
Sí, el problema es que la industria farmacéutica tiene muchos beneficios de todas las clases de medicaciones, pero el problema es que creas que no puedes salir adelante por una enfermedad que tengas, enfermedad mental o cardíaca o pulmonar o lo que sea.
No sé, si ya es crónica, pero claro, a veces ahora muchas enfermedades debido a la falta de comunicación. Vivimos todos aislados, mucha gente amontonada, pero en el fondo no tenemos conversación, porque ¿qué habla? De coche, que te vas a comprar, que esto no hay motivación por una injusticia social, o de que la mayoría de gente consumir, todo eso es un agotamiento también. Yo creo que una buena terapia es la comunicación, el expresar lo que llevas dentro, personas semejantes a ti, personas que no vayan a reírse, que vayan a escucharse, que tengan comprensión, y yo creo que es la mejor terapia. Pero claro, yo no estoy dentro de ti.
Claro, sí. Es que llega un momento que te da realmente miedo el dejar el patrón tradicional y irte tú por tu cuenta a una terapia de tipos... no sé, de tipo psicológica, sí, y claro, piensas que arriesgas tu salud, tu poder estar tocando de pies en tierra, ¿no?
Yo la verdad es que no sé, lo he leído bastante, ¿no? Y la verdad es que no es muy aconsejable. Mucha gente de prestigio psicológico y psiquiatra no son muy partidarios, ¿no? Después hay otros, como todos, ¿no?, que se venden al mayor impostor, ¿no? Entonces, al leer de esta gente, a mí me han quitado mucha fe, mucha confianza en los medicamentos. Yo, la verdad, lo máximo que me tomé ha sido una aspirina, ¿no? Y ya he cumplido los 59 y también mi vida ha ido dando bandazos de un lado para otro. He sido niño que no me he conocido maltratado porque he vivido en el campo. En ese aspecto está libre. Yo a lo mejor analfabeto, funcional, como sea. Pero lo otro, me siento bien, eso. He ido emancipando mi pensamiento a mi manera y desconfiando de todos los grupos organizados que solamente van a manipularnos. Entonces, yo creo que lo que nos falta es a todos es un compañerismo sincero, comunicación directa, hablar, y no solamente consumir, porque yo creo que esas muchas enfermedades psicosomáticas que tenemos, eso es la descomunicación, a llegar a la tele, la radio, lo otro, pero al fin y al cabo han ido haciendo la cultura de la consumismo, como quieras llamarlo. Porque toda la vida, por ejemplo, la cultura la tenían los poderosos. Después, cuando vieron que eso, pues bueno, nosotros nos han atiborrado pues de toda la porquería de 3 siglos atrás. Pero si nos damos cuenta, lo que han ido ha sido debe de culturarnos, desculturizarnos. Porque la forma que vamos más bien masificados a todos los sitios. Yo me gustaría saber que alguien me dijera que va a los sitios porque se la ha pensado y repensado, que no va al que le he dirigido porque van los demás, o porque lo dicen los medios de comunicación, o por esto. La mayoría, yo creo, que de la forma que nos movemos, somos como teledirigidos, porque para algún acto social participamos muy poco, y después para otra cosa, oficial, va muchísima gente. A veces vosotros lo habéis visto, que a lo mejor para una injusticia pues va poquita gente, ¿no? Una justicia que a lo mejor tenemos que participar mucho más. Y después un evento oficial que a lo mejor te lo hace, que lo programan los mismos que nos dan por culo hablando más, pues vamos miles de personas.
Perdona que te interrumpa, es como, no sé si has visto tú una película, no sé si vas al cine o lo que sea, una película que se llama Matrix.
No.
Pues ahí todos son, pues eso, son como robots.
Sí, pues más o menos lo que yo he hecho,
robots programados, y bueno, y entonces antes éramos esclavos, y ahora seguimos siendo esclavos
con salario,
con tarjeta de crédito
y con salario, igual.
Tarjeta de crédito, que puedes coger un avión y irte a la otra parte del mundo, pero la cadena la tienes igual que el que está en la India cogiendo arroz.
Exacto, sí.
El de la India está cogiendo arroz todo el día para un bol de arroz, y lo ves allí y dices, mira, este es el esclavo y tiene la cadena, ¿no?
Sí, pero
lo ves en persona. Pero luego, cuando vuelves aquí, te ves a ti y te miras y dices, hostia, si yo tengo que pagar el crédito, tengo que pagarlo todo y tal, soy más esclavo todavía que aquel que he visto aquí, y que he llorado cuando lo he visto y me ha dado pena, y resulta que yo soy más esclavo todavía, pero tengo tarjeta de crédito, pero estoy más esclavizado que el que está allí haciendo ladrillos a mano con los niños pequeñitos que están haciendo ladrillos, y los tienen a todos esclavizados de generación en generación, de familia en familia, y tú eres igual de esclavo o más todavía que ellos.
Claro. No, sí, claro, es que esa es la habilidad de la burguesía, contaminarnos de lo que ellos tenían. Entonces ellos han puesto un pedestal un poquito más alto. Antes, ¿qué pasaba? El rico, el burgués, era el que tenía caballo, el otro no tenía un burro, si acaso, nada. Y después fueron subiendo, y nos han ido contaminando para que nosotros queramos lo que tenían ellos, pero nosotros tenemos que luchar por las primeras necesidades básicas y ver siguiendo luchando, emancipándonos, para que el mundo tuviera esas primeras necesidades básicas. Pero ahora hasta los abuelos han puesto el egoísta, porque porque no habrá ningún abuelo que a lo mejor tenga todas sus necesidades cubiertas y le toque el incenso, y de repente dice al incenso, oiga, nosotros nos negamos ahí a esos viajes superficiales porque hay mucha gente como nosotros que no tienen los primeros recursos. Y va, nos ha vuelto una sociedad egoísta, individualista, y entonces todo eso es esclavitud, porque claro, yo no tengo tarjeta de crédito, pero es lo que tú dices, si vas con la tarjeta, como no tienes la capacidad de autocontrolarte tus impulsos emocionales y pasionales, ahí te compras de ellos y después lloras. Yo no he ido, he hecho vacaciones, pero no he ido nunca de vacaciones, y la verdad es que, no sé, me siento indignado porque el mundo que hay, pero yo dentro de mí no me siento nada, me siento más indignado de eso, porque a veces es una utopía. Te gustaría, por ejemplo, que no hubiese niños muriéndose de hambre, que en España 52 millones de euros cada día en armamento no existiera y que hubiera para otras cosas, pero bueno, pero como la mayoría decimos que como eso ha existido toda la vida, pues hay que aguantarlo porque nos den por culo. Bueno,
venga, saludos, muchas gracias por tocarnos.
Un abrazo para ustedes y Lucha.
Saludos.
Bueno, si quieres explicar lo que estábamos diciendo antes, ¿os está olvidado? Si no te viene de gusto.
Si me recuerdas algo.
Sí, que nos explicaras qué es lo que te han diagnosticado y qué es lo que es tu medicación.
Bueno, me han dicho que me han diagnosticado trastorno esquizoafectivo, que por lo visto está dentro del trastorno bipolar, y bueno, yo soy un caso un poco recurrente, entonces me tomo bastante medicación, y es lo que hablaba antes, que me la tomo porque cuando no me la tomaba me iba tanto de la bola que tenía miedo de no regresar y incluso hacerme daño a mí misma con los brotes psicóticos que dicen que son. Entonces, a mí la medicación me ha centrado, me ha equilibrado, dicen que niveles fisiológicos, sea en el cerebro o en el cuerpo, no sé. Y bueno, también me ha ayudado mucho lo que decía el compañero, que he tenido gente que a mi lado, que me ha dado energías para poder seguir adelante. Pero yo ahora, por ejemplo, estoy en una etapa un poco estabilizada, y pienso que ha sido culpa, digamos, de los medicamentos y de los psiquiatras y de los psicólogos y de todo, pero también mucho de mi propio esfuerzo para es que diríamos quizás para ser normal, que es lo que decimos siempre. No me considero anormal, pero bueno, es lo que se dice con los colectivos estos.
¿Qué vols dir que t'has esforçat per ser normal? ¿En què te senties tu anormal?
En sentir-me estable, O sigui, no anar pel carrer perseguint la gent, o sentir-te perseguit, o pensar que hi ha complots contra tu, o mil coses. Després baixes a la depressió i te tires 6 mesos al llit sense sortir del llit, i després te vas tirar pel balcó, i coses així que es diu entre nosaltres que la gent normal, sempre ho posem entre cometes, o de la gent normal, no ho fan. I amb la nostra sensibilitat que tenim, que crec que d'unidó, i una mica de la nostra part, podem viure la vida d'una forma més assossegada que la que tindríem quan no estem medicats o no estem acollits per aquest i res, i jo pues ara estic contenta perquè estic bastant bé, i afirmaria ara per estar dintre d'uns anys com estic ara, perquè jo penso que mai se sap. Els he deixat a tots tallats. No sé si és positiu o és negatiu.
És normal, els silencis se produeixen, però això és perquè t'escoltem.
Vale, vale.
Es que... que tampoc, a lo millor no ens atrevim a dir algo com ell, bueno, nos has dit que eres tan sensible, que igual diem algo i te sap greu, o, quan, clar, quan eres normal...
No, si és algo no sap greu, ho tranquil que ho notaràs.
Tu dius normal, no?, que volia ser normal, sí. Jo reivindico ser anormal, perquè jo soy anormal.
Perquè tu no has set mai anormal com jo he set.
Ja.
Es pateix molt.
Hi ha classes de normalitat.
Sí, es pateix molt. Es pateix molt i molt. I veus gent altra que al teu cantó que està patint el mateix i és molt dur. No és anar pel carrer i sentir una veu.
Ja.
No, no, no. Això ja com que dona una mica més de morbo i és més morbós, prefereixo no parlar-ho en aquest programa perquè tampoc...
No, tu parla el que vulguis.
No, sí, però vull dir, a veure, no us explicaré els meus dos xicotis com han fet.
No cal, ningú t'ho demana.
Clar, per això, que no...
Jo te preguntava el fet de normal, però no sabia si és que abans de que te passés tot això...
No,
tu
no,
te senties no com aquello que dius, és que no, s'ha de vegades que te sientes que jo no encaixo en este món, jo no... I comences, jo que sé, com que si t'haguessis posat a lluitar per amoldar-te, no? Esforçar-te per ser una més, no? Esforçar-te per adaptar-te al sistema i que això, pues, em pensava que no, fet no. Això el que t'hagués fet ressorgir tot això, saps? Però sí, és que volia dir normal, no? Perquè de vegades també ho dic, això, dic, no, mira, és que com que no m'adapto al meu poble, pues ja me considero pues, que ja no sóc normal, no? Però realment... Que sé, no, saps que això sí que és normal, el que passa és que, bueno, pues, que no passem tots pel mateix sedàs, que simplement les persones i ja està.
Sí, no, és que això és una explicació una mica simple, però
bueno,
les coses.
Però jo, si explico ara com jo el veig i com em sento aquí ara, aprofitant que és l'últim programa i que avui és quasi ha sigut la línia de Radio Nicòsia i tot això i que no tornarem fins al setembre, doncs jo us miro a vosaltres i us veig d'un planeta diferent a mi, com si fossin uns d'un planeta, d'altre univers i que estem aquí, que hem coincidit, però clar, llavors...
Però això és bonic, la diversitat.
Bueno, però aleshores entrem en les formes de parlar i en les cultures i segon com jo parlo, pues llavors me poden dir que jo sóc un provocador o que me vull riure de tu o llavors tu potser a través de la medicació estàs molt sensibilitzada, llavors
te... No, jo ja era sensible abans que tu ja. No, no és bromes no.
Ja, bueno, pues tu fes les bromes que vulguis, això és bo, que era el que explicava el company que ens ha telefoneat, no? Una mica d'humor i mira la vida con alegria quan deia, no? Igual, clar, si nosaltres estiguéssim al símil que ho ha explicat del mendrugo de pan, pues el mendrugo de pan és l'estudi d'aquí de Radio Contrabanda, perquè clar, l'altre, les gambes i això seria Catalunya Ràdio o la Conradio, saps? I llavors nosaltres estem aquí, ens mengem el pa dur, però ens mengem amb alegria perquè ens estimem i estem contents i no tenim que competir ni res, no? Llavors, pues tampoc jo... Tu has explicat com coses, has estat una... A mi me l'ha semblat una mica cohibida de com no, quan nos deies no el vull explicar, bueno, tu explica el que vulguis perquè a nosaltres només ens interessa
no, és que per
saber...
mi també a part de que estigui aquí parlant obertament en els micros no, o sigui, suposo per mi és important,
yeah.
Però és que també em fa mal parlar de les coses que m'han passat ara, sí, dels brots psicòtics, diguem, i tal. Jo ho passo malament quan ho conto.
Yeah.
Llavors dic, bueno, si...
Tu no ho passis no, malament.
Per això... Que
tu, bueno, nosaltres ja... solo nos interessa saber el que tu nos vulguis contar. I si tu vols contar-nos alguna cosa, ho expliques. El que no vulguis explicar-nos, no ens interessa. Sí, la comunicació és una mica així, perquè això tampoc és una teràpia d'això que nosaltres estem fent aquí perquè tu de Cures o algo d'allò, no? No, no, això és una comunicació de ràdio i em semblava interessant, si tu volies explicar-ho, ho expliques i ja està, ens comuniquem, no? I a mi, per exemple, me feia gràcia, perquè jo sempre he reivindicat que jo vull ser anormal, perquè moltes vegades en quan tu tens un comportament diferent, llavors la societat te vol marginar, llavors te diu vista-te correctament, patina-te correctament, neteja-te correctament, no? Perquè hi ha com unes normes, que passis desapercebut, saps? Llavors, pues, saps? O sigui, una mica és, en certa forma, allò de quitar-nos la originalitat que tenim, no? Que llavors no passa res, l'únic que si te posen el millor en una...
És que, perdona, per mi l'originalitat significa, no significa una cosa com un caràcter distintiu de la persona. A mi em costa molt patiment tenir aquesta anormalitat de ser una persona amb malaltia mental. Pateixo molt. I és per això que vull estabilitzar-me i vull... Probablement tu, que ho defenses, no ho has viscut com jo ho he viscut.
Pues tú fas como las diferencias, ¿no? Yo lo que veo cuando tú me parlas, fas como las diferencias y siempre te posas de más, ¿no? Tú has patit més, tú las...
Potser sí.
Es que yo cuando me vaig medicar, una de las cosas que vaig descubrir es que la medicación me tendía a mí a inflarme al egocentrismo, ¿no? A colocarme en un punt de egocentrismo, ¿no? No, tampoco te voy... Si vamos a parlar y te sap con greu, pues canviem de tema, parlem de d'allò, ¿no? Pero y no pasa res, ¿no? Yo te explico la meva experiencia, tampoc d'una forma de danyar-te, no? Sinó com jo he viscut, no? Llavors era una tendència que me donava de creure-me que quan jo patia més que els altres, o el que me passava a mi, perquè això jo no t'ho vaig investigar en mi, eh? Llavors, quan me feia no feia creure-me això, jo era més manipulable, era més manejable pel el sistema autoritari jeràrquic, saps? Perquè me feia com una distinció que en certa forma me donava un com una, diguéssim, com quan els objectes li donen com un valor, aquest vi és de la cosecha 48, de l'any 48, saps? Pues dentro d'això, no? Pues tenia com una classe, un d'allò, me treia la vulgaritat, que jo era un vulgar, era un només, saps? Que no, tampoc passava res del que a mi me passava, no? Pues, no tenia la més mínima importància, llavors me donava com una importància. Però clar, això és una cosa subjectiva meva, saps? Que no és extrapolable a generalitzar una situació en concret. Per això jo sempre m'he negat, per exemple, jo que sé de bipolars. Jo que sé de bipolars és una cosa que s'ha inventat fa poc. Tampoc fa uns anys no existia això. Però bueno, abans parlaven també, la medicina és una mica així, parlaven del rotllo que explicava jo de les vacances, que s'havien inventat un món per a dir l'estrès de quan tornem de les vacances. Perquè normalment se tendeix a etiquetar com coses noves, coses que ja eren molt antigues. Abans, aquesta forma, la gent que més o menys tenia aquest velló, les deien com es diu això?
Psicòtics depressius.
No, era maníaco.
Maníaco depressiu.
Sí, o sigui, com una cosa que se subia i baixava.
I fa uns segles a tots els deien, a tots els que podien sortir-se del que es pot entendre, si és que es pot entendre com a home normal, eren tots fills de Satan i els cremaven a la foguera.
També hi havia uns que medien con un mètode, medien el cerebro, bueno, te medien la cabeza, ¿sabes? Y según las medidas que tenías, pues eras un delincuente o una persona mala o un d'allò, ¿sabes? Y en ese sentido, claro, yo tampoco te voy a tú, porque lo que tú has sentido subjetivamente es una experiencia teva, y por eso te da aquel valor y a mí me agrada escucharte, ¿sabes? Pero, claro, cuando hacemos la comunicación desde un punto de vista que yo me estoy comunicando con una otra persona y la otra persona me está dient que és més, el seu patiment és més...
No, si ha donat aquesta impressió, ho sento, no era la meva intenció de fer-ho.
Però jo, per exemple, quan parles, demanes molt perdó, demanes molt que...
Bueno, aquesta opinió també és objectiva.
Sí. Jo me fixo perquè jo quan me medicava també sempre estava demanant perdó.
Jodina, la medicació tindrà culpa de tot.
De tot. Clar, això és...
Jo també ho faig, això de demanar perdó.
No te mediques?
No.
També em pots dir...
Això també és de l'educació que ens donen.
Jo crec que això és de l'educació, que sempre anem demanant perdó a tot, perquè som catalans, sempre hem de demanar perdó per existir.
Bueno, tampoc me facis molt de cas, que a mi se me va la olla i dic una
tonteria. A mi també,
a mi també. I després tinc una mica de prejudicis contra la indústria mèdico-farmacèutica, ho reconec.
Jo crec que aquí no se n'ha anat de l'olla ningú, el que passa és que parlar d'aquestes coses són afecten a la gent i vull dir, són delicades de parlar, saps? Que vull dir que no...
Jo penso que no se te'n va l'olla en cap moment, que parles coherentment.
Mira, si me voy un poco la olla, tío, déjame que se me vaya la olla, tío.
Lo que pasa que también, igual que a mí, a ti pasa lo más que a mí.
Me ensolgate.
Exagerada reivindica que son bochus, ¿no?
Claro.
O que son anormales, ¿no?
¿Qué es esto? Muy bella, perdona.
Estén felices de serlo, ¿no?
Yo estoy contento que haya vingut la Sonia.
Bueno, me alegro.
Gràcies per deixar-me participar.
Alegro que avui han fet un final de temporada així...
Una mica boig.
Autèntic.
Bueno, jo vull dir una... Pues...
Hem posat uns ingredients en el cocido,
sí.
No? I ha sortit això, aquesta.
Jo vull dir una art de la norma per l'altre jo, no? Una que sempre digo jo, que decimos en mi pueblo. Què diu?
Digues el nom del teu poble.
El meu poble, ho puc dir?
Sí.
Jo me sento biscaí. Jo soc de Biscaia. Me sento biscaí, viu Biscaia, però més de la part aquella de... Com te diria?
L'Equipio.
No, home, no. Saps a l'Eixample, una mica més amunt, que es diu Gràcia, i me sento de Gràcia i de després del Llobregat.
Ah, vale.
Vale?
Calla, vale.
Vale? D'aquesta part de Biscaia que està en Gràcia, entre... Bé, Gràcia tampoc és entre Gràcia i el Guinardó. La frontera ahí entre Gràcia i el Guinardó, on està el Camp de l'Europa, que se termina Gràcia i comença el Guinardó, pues d'ahí. I després d'Esplugues del Llobregat, perquè un també és de la part del pare i del part de la mare, no? I llavors jo em sento de Biscaia d'aquestes parts, vale? I clar, i m'agrada, pues, aquesta part de Biscaia que parlem en català, pues, no em sento ben còmode.
Jo vull visitar, vull un dia vull portar al meu barri de Sant Roc.
Hòstia.
Que és un barri...
Bueno, pues allà he vist l'última notícia de Sant Roc, és divertidíssima.
A veure, explica'm.
Te l'explico. Se ve que els que venden la cocaïna la posen en uns arbres, sí. I els de Parques i Jardins les mullen, i llavors uno va agafar el tio, l'havia mullat la cocaïna, li va posar un ganivet en el coll, lo va portar a la casa d'estadi, li va fer treure els 600 euros que valia la cocaïna, i que se los donessin. Llavors aquest tio ha anat a queixar a los Mossos d'Esquadra, i llavors els Mossos d'Esquadra diuen que van netejar tot aquest puesto de gent que ven la cocaïna, perquè Sant Roc és un barri ahí del Sant Adrià i Badalona, no?
És de Badalona, sí.
Vale?
Saps que han enganxat avui amb una radada?
Aquí.
A un ex convicte pel GAL.
Ah.
Era el capo d'un traficant de
droga. Que volia posar per la seva compte, no?
Suposo. No, era un capo ja, o sigui, era...
Però a vegades no s'agafen perquè se volen posar mentre van passar la quota i d'allò, no? Saps? Perquè...
Aquí en concret és el Jordi Porta a la Borda, exmembre del GAL, condemnat per l'Audiència Nacional a 27 anys de pressió per assassinat. Ha estat detingut com a presumpte líder d'una banda de narcotraficants a Barcelona.
Yo pensaba que Manaus ahí que tallarían todos los árboles del barrio de San
Juan. No.
Pero ¿sabes por qué? Porque por ejemplo el banc públic, on abans la gent se seguia per seure, doncs el van treure.
Ah, clar. Pues ara hi ha treure els árboles.
La gent tenia que treure les seves pròpies cadires de casa per seure perquè no es podien seure.
No, però normalment els que...
I quan estàs explicant això jo dic, hòstia, doncs són capaços d'haver tallat tot el sabre.
No, que els que venen, se ve que perquè no les agafin amb tota la mercafia a sobre, perquè llavors hi ha més càstig, la deixen guardada en puestos, i se ve que la deixen guardada entre... Se ve que els arbres tenen...
Els parterres, els jardins, els...
Vale, els amaguen en puestos així, i llavors venen a la gran festa, i se reguen el d'allò, i estropean la mercafia, i clar, els altres se cabrean, i bueno, pues està aquesta història, i llavors, aquesta, no sé, a vegades escolto les notícies, i la notícia que m'ha cridat, i com tu has dit, en Roc...
Però
t'he
tallat i
volies
tu explicar una cosa i...
No, volia recitar ja que nos anem tot el mes d'agost i trobarem a faltar aquesta a la setmana que nosaltres venim i tirem a les zones lliures el judici contra la justícia, i jo he estat aquí amb els companys un dijous sí, un dijous també, ha sigut tot molt divertit, i bueno, esperem que el setembre tornem, i que han volgut les males artes que tenen el sistema fastigós capitalista, ha volgut que Ràdio Contrabanda no emités, però bueno, ens hem defensat bastant bé, i aquí estem a les zones lliures una altra vegada. I jo me volia despedir con aquest poema, como dicen en mi pueblo, que yo veía abans, que dice así: guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Descontrol lanzado, acción salvaje, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad, pasando de dirigentes, tú decides a cada instante, no necesitas permiso para sentir la libertad, y sus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo, pero tú ya sabes, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima y quieres serlo, no eres mártir ni lo pretendes, vives el momento y a nadie juzgas, no necesitas permiso para sentir la libertad, guerrilla, guerrilla, guerrilla anarquista, y que viva la libertad.
Gracias. Vaya pueblo que
es
tú,
vaya
pueblo.
Sí, ahí, entre Gràcia i Nargó.
Bé, doncs, dit això, ens despedim ja fins al setembre, i per acabar, doncs, tenint en compte que aquesta setmana s'ha celebrat el centenari de la Setmana Tràgica, el centenari d'aquella revolta popular, perquè de fet el nom Setmana Tràgica és el nom que van posar els burgesos, pel poble no va ser tràgica. Les setmanes següents van ser tràgiques, però aquella no va ser tràgica. Aquella va ser una setmana de revolta, una setmana de lluita, i deixarem tres cançons. Una és No Somos Nada, de La Polla, que la cançó en si va dedicada als nostres avis, als que van lluitar i van morir a la Guerra Civil. Dic als nostres avis parlant de la meva generació. Però en aquest cas, doncs, la dedicarem als nostres rebesavis, que són els que van estar el 1909 per aquí a Barcelona partint-se la cara pel que creien que era el que havien de fer. Després, doncs, deixarem la cançó Odio mi patria, de Rip, per acabar amb Jimmy Jazz, per tots els Jimmy Jazz que corren i han corregut per aquest món, especialment i en commemoració a aquest centenari, doncs a tots els Jimmy Jazz que el 1909 van decidir, i a totes, no tots, a tots i a totes, van decidir sortir al carrer i cremar el que consideraven que era nociu. Ahí queda. Bones vacances, bon agost, el que hagi de lluitar que lluiti, el que pugui descansar una mica que recargui forces, perquè la lluita ha de seguir. I nosaltres seguirem aquí al setembre i aupa, salut i molta, molta, molta bronca.
Bona nit.
Salut, ja, aquí va.
Bona nit.
Bona nit.
Sí.
Thank you.